Vinga, doncs continuem al Planeta Prat amb més temes interessants i aquesta sintonia ens porta al nostre espai Dones al Mar, on la Laura Quinto ens va descobrint algunes històries apassionants. Laura, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de descobrir-vos avui a Temi Holman. No sé si ho pronuncio bé, ja sabeu que jo l'anglès el porto així, regulinxins, però us parlo d'una dona que va sobreviure 41 dies al Pacífic després que un huracà pràcticament enfonsés el vaixell en el que viatjava.
Ostres, però aquesta història ja és un titular que déu-n'hi-do, 41 dies.
Clar, us haig de reconèixer que us acabo de fer un spoiler de la pel·lícula La Deriva. Sí, sobreviu, però no patiu perquè la pel·lícula no val res. És una pel·lícula d'aquestes de Hollywood, ensucrades, no? I que jo no recomanaria, però la història de la Temi Holman, que la pel·lícula és basada en una història real, va molt més enllà de la història d'amor que ens explica Hollywood, no? A la pel·li La Deriva. I ens parla d'una gran navegant que va sobreviure, com us deia, aquests 41 dies al Pacífic després de que l'arrollés un huracà. Ens situem. És el 1983, quan la Temi Holman, que en aquell moment té 23 anys, i la seva parella, que era el Richard Sharp, naveguen a bord d'un veler que té 13 metres, i a veure que us vaig explicant el nom de, el tamany dels velers, perquè això té a veure amb moltes coses, no? Contra més gran, doncs, són més estables, naveguen més ràpid. Era un veler petitó, d'uns 13 metres, que es deia Zanya. Ells estaven fent una cosa que és habitual, que és traslladar l'embarcació des de Tahití a San Diego a la costa californiana dels Estats Units quan van ser sorpresos per l'huracà Raymond. Dic que és habitual perquè la ruta fàcil és al revés. Aleshores, moltes vegades, la gent amb una mica de diners fa la ruta divertida, la ruta fàcil, deixa el vaixell allà i contracta algú que els hi porti.
Que els hi torni, que no, que és, tan, no és tan divertida, no?
Exacte, és una mica més complicada i se n'ha de saber una mica més de navegació. En aquest cas, això és el que estaven fent la Temi i el seu futur marit, perquè s'acabaven de prometre, no? I anaven seguint la meteorologia per ràdio quan van descobrir que se'ls hi acostava l'huracà Raymond.
Ostres.
Penseu que van estar 3 dies intentant fugir de l'huracà.
Clar, és que què fas?
Tu vas sentint que s'acosta, l'huracà va més ràpid que tu, i per la posició en la que estaven van haver de córrer, no? per intentar fugir, no podien doncs, com girar, les coses són complicades a vegades com et situes, i els registres marquen que el 12 d'octubre de 1983 l'huracà va arribar a provocar uns vents de 140 nusos, que són uns 250 km per hora, i ones de 12 metres d'alçada. Finalment, després de 3 dies fugint de l'huracà, els enganxa. Davant d'aquesta situació, el Richard, que era més experimentat que ell en navegació, la va enviar sota coberta, i en aquell moment ella va sentir, oh Déu meu, i a partir d'aquí va quedar inconscient. Explica la Temi que 27 hores més tard, tot això està explicat en un llibre més enllà de la pel·lícula, ella es desperta, estava amb la Zanya, el vaixell, mig inundat, no hi havia rastre de la seva parella, estava atrapada sota una fusta, dins de la cabina, mullada, plena de sang, desubicada, amb ferides, de fet, després us ho explicaré, va tenir una lesió cerebral important, i amb el vaixell pràcticament doncs inundat. No tenia màstil, no tenia sistema de navegació, ni electrònica, ni bateries, ni ràdio. Ella sola, enmig d'un tros de vaixell que, per sort, flota.
Ostres, i en unes condicions que ella també havia estat inconscient. Per tant, clar, si passes unes hores inconscient, després quan retornes, diguem-ne, no estàs tu en les teves màximes virtuts.
Però aquí neix l'esperit del que ella en parla molt de supervivència,
clar.
No? El primer va ser comprovar que realment el casc del vaixell estava en bon estat i no tenia cap entrada d'aigua, i això va ser clau perquè ell es salvés, perquè tot i estar inundat, l'aigua havia vingut, diguem-ne, per sobre. No hi havia cap fuita, no? I, per tant, ella va improvisar una bomba de achique, que se li diu, que és una bomba que serveix per extreure l'aigua fora del vaixell, i un cop va veure que el vaixell no s'enfonsava de manera imminent, va improvisar un màstil. Hi ha una peça, aquells que potser no han navegat mai, que se li diu tangó, que és una peça que es fa servir, una peça metàl·lica allargada, que pot anar 1,5 metres, 2 metres, per un vaixell d'aquests tipus, que es fa servir per fixar les veles. No? Uh-huh. I ella amb allò, que no, perquè el màstil, penseu que l'havia perdut,
clar,
i totes les veles. Amb allò i una vela que tenien dins de la cabina, va improvisar un màstil i una vela.
Ostres.
I així va aconseguir fer moure l'azanya.
The thing is, how am I going to get to shore? And you know, what goes through the mind when you're in a wrecked boat that's half sunk is, you know, let's get this thing moving after the shock of, you know, what's just happened. So that was really my major focus, was getting the boat moving and then trying to figure out where I was. Because all my electronics were ruined, and so I had to...
Si algú no entén l'anglès, bàsicament el que està dient que ella, després del primer xoc, el seu objectiu era fer que el Marcos mogués, i un segon tema, que era saber on era.
Ostres, clar, és que no t'ubiques.
D'acord? Doncs sí, sí que t'ubiques. Aquí entra la navegació tradicional.
Clar, perquè totes les estris que es fan servir a la navegació d'última generació, diguem-ne, ella no es podia fer servir, no?
I és molt possible que si passés amb navegants actuals, diguem-ne, no ho sapiguessin fer, perquè clar, tots anem amb el GPS i amb el de la marca que sigui, no? Que és una pantalleta on tens tots els mapes de tot arreu, on sempre estàs ubicat, també ho tens amb el mòbil, amb la tablet, amb 10.000 instruments. Doncs ella va fer servir els instruments de navegació tradicionals, i per això us he dit que era una gran navegant, perquè va fer servir el sextant. No sé si coneixeu el que és el sextant, però és un instrument que el que ens ajuda, perquè us fa una idea, és a medir en una determinada hora, amb un rellotge o un sextant, quin angle tens respecte al sol. I amb això, una carta nàutica i un almanaque nàutic que t'indica aquests graus, pots adivinar on estàs, només mesurant el sol o el sol i les estrelles.
Ostres.
I així ella va ubicar-se on estava. Però, clar, tenia un altre problema. Us he dit al principi que aquesta ruta que feien era una ruta complicada per la direcció del vent. Per tant, ella va veure que amb aquella vela que havia improvisat, aquella ruta no la podia fer, era impossible arribar fins a la costa californiana, i va decidir emprendre un altre rumb, cap a Hawaii, que llavors en direcció contrària.
Clar.
Tot i que eren molts més quilòmetres, estem parlant de 2.700 quilòmetres cap a Hawaii, ella es va aprofitar d'uns vents que es diuen els vents alicis.
Això sentim a les previsions meteorològiques moltes vegades. Correcte. Però no sabem ben bé què
los
són.
Alicios.
Los alicios, sí.
Pues són els mateixos que van portar Cristòfol Colom a descobrir Amèrica. Uh-huh. Són els vents que, d'alguna manera, existeixen als locals, no? Quan fa vent aquí al Prat, hi ha molts altres fenòmens, però hi ha uns vents que són consistents, constants, i que travessen tot el planeta. Relativament constants. Estan en les latituds tropicals, perquè ens entenguem, a prop de l'Equador, i bufen sempre en la mateixa direcció, en una a l'hemisferi nord i en una a l'hemisferi sud. És una ruta habitual, doncs, de la navegació tradicional i històrica. Amb el temps s'ha perfeccionat molt més les veles i com es configura tot, i ens permet anar més a prop del vent, diguem-ne, més cara al vent, però en aquell moment... Diguem-ne que la navegació històricament es deixava portar el vaixell pel vent. Per això recordem aquelles veles tan grans, inflades, que els hi ve el vent per darrere i empuixa el barco endavant. Uh-huh. Doncs ella va utilitzar aquest sistema de navegació per anar cap a Hawaii. Per això dèiem que era una gran navegant. Llavors, realment, aquestes 2.700 quilòmetres que tenia fins a arribar, unes 1.500 milles, no devia ser una decisió fàcil, perquè en realitat s'estava plantejant que anava a viatjar, i era conscient que anava a allargar la ruta i que cada vegada s'allunyava més de la costa. Però era la seva única oportunitat d'arribar a algun lloc.
Ostres, és una decisió supercomplicada, aquesta.
I en recordem-nos que acaba de patir un accident, que acaba de perdre la seva parella, que està sola al mig del mar,
que això ja és prou traumàtic, clar.
I que ella decideix, doncs, començar a intentar sobreviure i a moure el vaixell, no? Aquesta idea que ens deia, el primer que hem de fer és que això es mogui. Es va alimentar amb les provisions que portava el vaixell, per sort en portava unes quantes, i 41 dies després va arribar a Hilo, a la costa hawaiana. Explica ella mateixa que quan va veure la terra va obrir la darrera de les llaunes de cervesa que li quedaven a bord per celebrar la vida. Ostres. I tot i que havia perdut a la seva parella, que havia perdut la vida per salvar-la amb ella, d'alguna manera celebrava el poder seguir estar viva. I parla molt en les entrevistes que li fan d'aquest sentiment, no, contradictori. De fet, ella arriba ben entrada la nit a la costa, i acostar-se en una embarcació amb aquestes condicions a la costa era perillós. Per tant, s'espera de vèncer aquella cervesa veient la costa després de 41 dies sola. I allà, doncs, bueno, la recull un vaixell quan està a punt d'arribar a la costa.
Clar, justament t'anava a preguntar això, si la possibilitat de que passés un vaixell també la contemplava, però suposo que no se li va donar fins ja ben a prop. No?
Ben a prop de la costa, clar. Uh-huh. En realitat, quan tu comences a navegar lluny de la costa...
No és tan fàcil creuar-te, no?
No, és dificilíssim.
Clar.
El mar és enorme, l'oceà és enorme, i a costa el mar Mediterrani, si tu te'n vas d'aquí a Menorca, que és una ruta relativament habitual a l'estiu, i no la fas allò amb els dies assenyalats d'estiu, és possible que et trobis, que et creuis amb el Transmediterrània i ja està. No?
Clar, és que aquí tenim la imatge de quan estem a la costa, no? Tots els vaixells allà ben a propet. I no, quan entres mar endins ja canvia la cosa.
Clar, allà van a fent guàrdia, van a revisant, evidentment, però les bengales que dus de material de seguretat només funcionen si realment hi ha algú prop.
Home,
si
clar.
Tires una bengala al mig de l'oceà i no hi ha ningú prop, doncs l'estaràs malgastant d'alguna manera.
Clar.
I per tant, fins no arribar a prop de la costa, no veu una embarcació, no llença aquesta bengala i no és rescatada. És una dona que la sentia o no va deixar de navegar mai. En una entrevista ella diu que la tempesta la va canviar d'una manera molt profunda i diu textualment em va fer apreciar molt la vida, realment intento viure a l'ara i absorbir tant com puc i ser feliç. I si l'escoltes, desprèn aquesta felicitat i aquesta alegria. Clar, això realment no va passar d'un dia per l'altre. De fet, també explica que va trigar molts anys a poder compartir aquest relat.
Well, it wasn't until probably about 10 to 15 years after the incident, because you know, life goes on and life has to be lived, and so to sit down and actually write a book is, you know, is pretty daunting undertaking. So when my self-published copy came out, it took about 4 years for that to happen, and then it got published. And but I had always been told by so many people, you have got to tell this story. And so I wanted to share it with the world. I wanted to see the world to see, you know, how strong women can be.
Volia explicar
clar,
quan forta podia ser una dona. Que m'agrada
necessitava aquest temps, no?
Evidentment. De fet, ella explica que va triar temps fins i tot a poder llegir, perquè ella, en recordeu-vos que havia patit ferides, i ella arriba amb una ferida, amb un trau al cap, que de fet a la pel·lícula, jo us he dit que és una mica nyonya i una mica dolça, però és interessant de veure si esteu còmodes amb aquests relats, on ella, durant tota la pel·lícula, al·lucina amb la seva parella, però és algo habitual.
Clar, sí.
Ella va al·lucinar durant aquest temps i va haver-hi una força, explica, sobrenatural que la va empènyer a sobreviure, no? Triga anys a recuperar-se, però finalment escriu un llibre i la pel·lícula està feta amb ella. És a dir, la pel·lícula, ella explica la història, ella acompanya durant els rodatges i fa un seguiment del que va ser, doncs, tota la seva història, no? I no ha deixat de navegar mai, a dia d'avui segueix navegant.
Com no t'ha de canviar la vida, no? Una experiència d'aquestes característiques. Clar, et canvia per sempre. Déu-n'hi-do. M'ha encantat aquesta història.
Era una gran navegant. Si no, no s'hagués sortit.
Sí, sens dubte.
23 anys.
I aquesta força que traiem i que tenim les dones, com deia ella, però déu-n'hi-do.
Investigueu Tammy Ullman. Molt interessant i un personatge increïble i una dona plena de vitalitat i alegria.
Com es diu la pel·lícula?
A la deriva.
A la deriva, per si algú també la vol recuperar. I aquesta història de la Tammy Ullman. Laura, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me explicar. Adéu.